Seguim endavant amb aquest cicle d'entrevistes als candidats que es presenten a l'Escala a les eleccions municipals del 26 de maig vinent. Tenim un quart d'hora d'entrevista per endavant amb el candidat de la CUP, amb Joan Sentís. Molt benvingut a Canal 10 Empordà, molt benvingut a Ràdio L'Escala.
Gràcies.
Joan Sentís, professor de professió, professor de música de professió, és el candidat de la CUP. Primer cop que aquesta candidatura es presenta a l'Escala. Fem una mica d'antecedents. Què ha confluït perquè fos possible que la CUP presentés candidatura aquest cop a l'Escala?
Doncs les ganes del nostre equip i de tirar endavant. Ja fa portem un any de recorregut amb tot el que això implica de primera vegada i això és el que ha determinat la voluntat de la gent que hi som.
Defineix-nos ideològicament aquesta candidatura.
Bé, la CUP és... Qui no coneix la CUP, no? La marca CUP és una bona marca, té coses particulars que no tenen altres, però el gruix central, nosaltres som una candidatura ecologista, feminista, d'esquerres, sobiranista, i no són només paraules.
Amb una forma d'organització també pròpia i prou característica.
I tant, això és la marca CUP. Nosaltres som assemblearis, no repetim els càrrecs, és una feina coral, som una coral, no som cantants solistes, i la idea és que ningú es professionalitzi de la política.
Per tant, Joan Sentís serà candidat de la CUP una sola vegada.
Una sola vegada.
Heu empatat mai cap assemblea a l'Escala?
Empatat, què vols dir?
Empatar resultats. Votar una decisió i fer un 15-15.
Nosaltres hem funcionat sempre per consens. Consensuem del tot els acords.
Això vol dir no haver arribat mai a haver de votar.
No, i no hem hagut de votar al cap de llista perquè ha sigut per eliminatòria. Qui vol ser, a qui no li importa i tal, perquè ser un càrrec de la CUP comporta un codi ètic important. I bueno, jo si per exemple, si jo sortís alcalde, hauria de cobrar dues vegades el salari interprofessional, el salari mínim, que és menys del que jo guanyo de professor, per exemple. I llavors les decisions que no arribàvem a un consens, doncs sempre algú ha cedit. Però bueno, en general sí, el consens ha sigut... Per les llistes no en tinc cap problema.
Què diferencia la candidatura de la CUP de la candidatura d'Escons en Blanc que es va presentar ara fa 4 anys i de la qual formaves part també, Joan?
Home, allò era una candidatura circumstancial. O sigui, jo em vaig trobar a l'Escala que les possibilitats que tenia per votar no eren del meu grat o les persones que hi havia al davant no mereixien la meva confiança. O sigui que em trobava que no tenia a qui votar i abans que el meu vot es perdés, jo crec que la proposta d'Escons en Blanc és interessant. Jo el seguia de feia temps i vaig pensar, mira, doncs podem muntar, vaig connectar amb la gent del partit i ens van donar el suport i vam tirar endavant aquesta candidatura. Però recorda que jo deia que no demanava el vot per Escons en Blanc. Jo deia a la gent, voteu aquí, creieu que hagueu de votar, que us representa. Però si ningú us representa, teniu Escons en Blanc.
Ara no és necessari un Escons en Blanc a l'Escala?
Estaria bé. Estaria bé. Jo trobo que és un mecanisme democràtic interessant. Interessant. No és vital, eh? No és un tema de dir, ostres, que per això... No, vull dir, això afecta poc a la democràcia, però, bueno, és un punt més.
Digue'm què diferencia la CUP de la resta de partits que es presenten aquest cop a l'Escala, aquest 2019. Quines propostes o quins temes defensa la CUP que no defensi cap altre partit?
Bueno, nosaltres som d'esquerres i sobiranistes, independentistes. I no tots els partits recullen aquests dos camps, ja que és d'esquerra, no és sobiranista, i, tot això.
Nosaltres... Almenys dues altres formacions ho defensen, això, també.
D'esquerres, esquerres?
D'esquerres i sobiranistes. Esquerra Republicana, gent de l'Escala.
Ah, bueno. Vale.
Si han definit.
Sí, si coincideixes, sí. Si ells es defineixen d'esquerra, vale, sí.
Tu creus que no?
No. Esquerra Republicana per mi no és un partit d'esquerra. Però bueno, jo no he vingut a parlar dels altres partits, he vingut a parlar de la CUP.
Has vingut a parlar de mi libro?
No, suposo que a la gent li interessa sentir-me parlar de la CUP. I no
que hi hagi set partits. Candidatures afavoreix o perjudica candidatures com la CUP? O afavoreix o perjudica les petites formacions?
No ho sé, no ho sé. Jo crec que no ens perjudica. Quants més siguem, més riurem. Jo crec que la gent que vota CUP, la CUP és una cosa prou d'entitat i prou específica, prou especial, com per la gent que vota CUP no dubta, hòstia, voto CUP o no sé què, no? Vull dir, m'imagino que les nostres propostes són prou concretes com per estar dubtant entre una cosa i l'altra. No sé, crec que tenim un votant que sap el que vota.
Parlem d'aquestes propostes, doncs, per a aquella gent que no estigui molt al cas o que puguem ajudar a donar informació des d'espais com aquest. Cada 4 anys, quan venen eleccions, es diu aquestes eleccions són bàsiques, són importants per al futur del municipi. Aquestes també s'està dient amb els actes que ja hem seguit des de ràdio, des de televisió. Per la CUP o per Joan Sentís, per què són bàsiques, per què són importants aquestes eleccions 2019?
Home, hi ha diversos elements que les fan molt importants. No? Un és que en la propera legislatura s'ha d'aprovar el nou POUM i això és prou important perquè ha de definir l'espai urbà dels propers anys. No? És un pla directori i això és prou important. Nosaltres portem punts, m'estàs demanant això?
Començàvem per les pedres grans, pels grans blocs.
Grans, sí.
En POUM en seria una.
En POUM en seria una. Després... Espera que tregui la xuleta, vale?
Mm-hmm. Mira, si vols, és que... comencem amb el POUM, ja que l'hem citat. Per què és important el POUM? Com s'hi posiciona a la CUP? I sí. Què creieu que hauria d'incorporar aquest POUM ara que entrarà en la fase definitiva de redacció?
Nosaltres el POUM el veiem com una possibilitat de preservar el bé comú. O sigui, nosaltres tota la nostra política es defineix pel bé comú. I en el cas aquest, nosaltres creiem que ha d'haver un creixement zero de superfície urbanitzable. Creiem que hi ha espai, vivendes suficients, hi ha molta vivenda buida i aquesta és la nostra posició de sortida.
Mm. Com ha de créixer, si és que ha de créixer o pot créixer a l'escala? Si no s'ocupa més superfície, vull pensar que la superfície ocupada es pot remodelar, es pot millorar, en quin sentit o en quins serien els eixos principals?
Creiem que hi ha, de tota manera, ja no hi ha tant d'espai.
Poc en queda,
queda molt
en el
poc,
terme municipal.
Queda molt poc, per tant, el poc que ens queda, conservem-lo, tenint en compte que hi ha centenars, si és per vivenda, hi ha centenars de vivenda buida. I llavors, això, la rehabilitació és la nostra aposta, més que la construcció del totxo nou.
Parleu en el vostre web, en zona o en tema d'urbanisme, de l'articulació dels barris entre ells, barris desarticulats i tractats de manera desigual. Què s'hauria de fer per millorar aquesta articulació entre barris?
Nosaltres no tenim la solució per tot. I aquest és un problema que sí que s'hauria de consensuar entre tots els partits. Difícil, però s'ha de fer, perquè és un problema que ve de molt llarg, de molt lluny, l'escala... porta els anys 60 amb un creixement, va ser caòtic, l'urbanització, no sols de l'Escala, sinó de tota la Costa Brava. I llavors això no és fàcil.
Però hi ha alguna proposta concreta per dir hauríem de tirar cap aquí, hauríem de tirar cap allà, perquè el barri de Riells amb el barri de Camp dels Pilans, el barri Rosalau, el nucli antic, l'Eixample, doncs millorés la seva interrelació, millorés la seva connexió.
Nosaltres portaríem... volem que hi hagi una bona connexió de transport entre els barris.
Transport públic?
Transport públic, sí.
Autobús?
Sí, autobusos. Tenim una proposta de i no sols dels barris, sinó també de connexió del poble doncs, amb Figueres i l'entorn més proper nostre. No?
Agafo't una pregunta del vostre web, també, amb un tema que entenc clau en la vostra candidatura, el tema de la vivenda. Us pregunteu què passa amb el dret a la vivenda? I jo us ho pregunto, què passa amb el dret a la vivenda? Què s'hauria de fer?
Bueno, en les possibilitats que tenim com a ajuntament, el que ens agradaria a nosaltres és canviar el contracte de llogaters, per exemple, no? Que ara recentment s'ha modificat i ha permet uns lloguers un mínim de més anys. Perdona, torna-ho a preguntar.
Què passa amb el dret a la vivenda?
El dret a la vivenda vols dir, t'està referint als desnonaments?
Per exemple.
Sí, als desnonaments. La llei obliga a l'Ajuntament, i aquesta és una de les crítiques que tenim a la gestió fins ara, la llei obliga als ajuntaments, és l'administració local és la primera que ha de garantir que la gent no es quedi al carrer en cas de desnonament. No? Hi ha molta gent visquent en situacions irregulars i la nostra proposta és regularitzar tot això.
No s'està fent el que s'hauria de fer des de l'Ajuntament de l'Escala?
No.
Perquè no partim pas de zero, partim d'una realitat concreta, per tant, sí, critiqueu el que s'està fent o el que no s'està fent fins ara i ho voldríeu fer.
Sí, això és que tindríem diferent. Molt a dir és la PA. Dimecres hi ha un llançament, en fi, això és constant. I el més flagrant és que hi ha moltes vivendes buides a l'Escala, moltíssimes, no? I l'Ajuntament va contractar en Sergi per fer un estudi i tal, van fer unes recomanacions amb les que nosaltres hi estem d'acord, però després no s'han seguit, han sortit per una altra via, no? Com la proposta de fer un bloc d'obra nova per atendre aquestes situacions d'emergència habitacional. No? Nosaltres pensem que abans que construir un bloc i anar posant allà tota la gent junta amb el problema de que seria una cosa de convertir-ho en un gueto, doncs apostem per altres coses, rehabilitar i vendes, parlar amb els propietaris, que cedeixin a l'Ajuntament, en fi. Ja hi ha dos vivendes, si no estic mal informat, dos propietaris que han cedit la vivenda a l'Ajuntament i aquestes vivendes s'utilitzen per lloguer social.
A nivell de gestió de serveis públics, dos serveis claus o bàsics són el servei d'aigua potable, el servei de neteja viària i recollida d'escombraries, serveis que s'estan o s'han de renegociar o recontractar. Fins ara estaven en concessió, han vençut els terminis, estan en pròrroga per refer el contracte. Llegeixo també del vostre web que esteu per la remunicipalització d'aquests serveis. Per què i com s'hauria de fer?
Totalment a favor de la remunicipalització d'aquests serveis, sí. Per què? Perquè la gestió pròpia sempre és millor. Tot i que el neoliberalisme diu que no, que és millor, doncs tenim exemples. A París, per exemple, l'aigua torna a ser gestionada per l'Ajuntament, tenim Sabadell, tenim molts exemples d'aquí. La nostra intenció és estudiar-ho, demanar els contractes quan siguem a dintre. Ens va costar molt demanar a l'Ajuntament, no dona fàcilment aquest tipus d'informació. Fins que no va intervenir el GAIP, no van donar el plec amb els contractes. El GAIP és una agència de mediació en quant a transparència i bueno, és un tema molt complicat, és un tema molt complex, però que s'ha de veure i nosaltres apostem per això.
Amb quines expectatives es presenta CUP? Vull dir, CUP vol guanyar les eleccions, entenc.
Jo vull ser l'alcalde.
I si no n'ets?
I si no en soc, què?
Què, si no n'ets?
Mira, nosaltres...
Si no n'ets, vull dir, si no guanyeu les eleccions...
Si no guanyem les eleccions, a la investidura.
Sí.
No investirem cap alcalde que tingui a veure amb el 155 ni amb el 135.
Quants alcaldables hi ha dels 7 que es presenten vinculats amb el 155 o el 135, segons l'òptica CUP?
Bé, això ho pots dir tu mateix, que els coneixes més, no? No,
però jo faig les preguntes avui aquí.
Quants alcaldes complirien aquestes condicions?
De moment, alcaldables.
Alcaldables, això. Quants alcaldables? O sigui, quins partits no entrarien dins del 135 i el 155? Clar, hi ha una candidatura que no té àmbit nacional, i, no? Que és una agrupació purament local.
Gent de l'Escala.
Gent de l'Escala. Aquests, ni una cosa ni l'altra.
Us podríeu entendre.
Aquests... Sí, no entrenem amb això.
Més.
Bueno, som assemblearis, eh? Això és la posició advertida. Després hauríem de veure, l'assemblea decidirà el vot hipotètic que nosaltres donaríem una investidura. Però així que compleixin aquests requisits, doncs hem de l'escala, Esquerra Republicana, els comuns i els altres no.
Ni Junts, ni candidatura de Progrés, ni nosaltres?
No. Tenen a veure amb el 155, o el 155, o el 135, o tots dos.
Amb els grups o partits extraplenaris els donem 15 minuts d'aquestes entrevistes que estem complint, però jo dono l'oportunitat d'un últim missatge de per què la gent que ens està escoltant hauria de votar CUP, perquè CUP és una bona opció de cara a aquestes eleccions municipals.
Doncs mira, perquè dedicarem el 9% del pressupost municipal a afers socials, perquè volem l'estany de poma pel poble, obert, i sense un metro més d'edificació. O sigui, cal comprar o el que sigui amb el terreny que no és ara destinat al públic, doncs es fa. Els sobrecostos de l'obra pública han sigut escandalosos, de centenars de milers d'euros. Nosaltres volem acabar amb això, sobrecost d'obra pública. I després, per ètica i per estètica. La CUP, nosaltres no estem en això per fer una professió a la política, estem com a servei, i també som una candidatura municipalista. Què vol dir municipalista? Municipalista no vol dir dedicar-nos només als afers concrets, sinó que a través del municipi aspirem a arribar doncs, més amunt, consells comarcals, diputació, i construir la sobirania nacional.
Joan Sentís, cap de llista per la candidatura d'Unitat Popular, per la CUP. Gràcies per aquests minuts d'atenció. Que hi hagi sort.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Fins aquí doncs aquest bloc, aquesta entrevista. Continuem avui mateix amb un altre entrevistat. Serà el torn d'aquí uns instants del candidat de nosaltres a l'escala, Joan Vall-Llosera. Fins ara mateix.